Radio Vila Franca.
Zinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Naturalment, com cada dia, doncs cada dia que fem programa, aquí amb l'equip que l'acompanya, un equip que encapçala l'impagable Toni Olivella, que s'emporta tots els mèrits de fer funcionar aquesta mena de coses sense quedar parat, com la xarxa elèctrica, i el Marc Pujol, que l'ajuda en aquestes feines i que quan convé doncs també agafa el mando, el comandament. També tenim la Goretti Martínez, que ja sabeu que penja a la xarxa de Ràdio Televisió de Vilafranca, a la web de Ràdio Televisió de Vilafranca, aquestes modestes explicacions que jo intento fer-vos sobre la biografia de determinats personatges històrics o sobre determinats fets històrics que constitueixen el nucli, el pinyol d'aquest cinc a la setmana. Però hi ha un altre pinyol important, que és la música, i per això cada fet d'aquests, cada record que fem, va acompanyat d'una cançó. I tenim també una cançó per començar el programa, una cançó genèrica, que avui porta per títol Maig. És una composició del penedesenc i vilanoví Eduard Oldrà, que ens cantarà la Montserrat Cavaller. Per tant, avui comencem el programa amb aquest Maig que canta la Montserrat Cavaller. Cinc de maig de l'any 1818, el dia que neix a la ciutat prussiana de Trèveris el filòsof, economista, sociòleg i no sé quantes coses més, Karl Marx. conegut sobretot pel seu anàlisi de la història, allò de la lluita de classes i totes aquestes coses. Era un dels 7 fills d'un matrimoni jueu, del matrimoni jueu de l'abogat Heinrich Marx i Henrietta Pressburg, que eren burgesos cultes, amb un cert poder econòmic, partidaris de la Il·lustració, idees liberals, no?, però moderadets. Quan el noi fa 17 anys, el 1835, doncs entra a estudiar Humanitats a la Universitat de Bonn, però allò és un desgavell. Allà hi estarà només un any perquè la seva vida estudiantil porta bastanta barullo, eh? Hi ha un duel, fins i tot, i passa un temps a la presó per problemes amb l'alcohol i amb els desordres, perquè ella està de president del Club de Tavernes. Bueno, ja veieu, allò típic de l'estudiant que dius, ai, que no en farem res. Però, per sort, els pares l'agafen per l'orella i l'any següent el porten a la Universitat de Berlín, on l'inscriuen per estudiar lleis, per estudiar filosofia i sense abandonar la història que havia començat a estudiar a la Universitat de Bonn. Allà el noi s'entrarà al cap, com se sol dir, es farà amics, tota una colla d'amics, i fins i tot es buscarà una nòvia, la Jenny von Westphalen, que anirà mantenint encara que els seus pares, els pares de la noia, no els hi agradi aquell noviet jueu que té la nena, no? I que, bueno, de totes maneres, a la universitat, que és on es produeixen tots aquests fets, ha mort Hegel en aquell moment, i l'ambient universitari de la Universitat de Berlín està dividit en dos bàndols, un bàndol que és el que s'incorporarà al Marx, un bàndol que demana, presidit pel Bruno Bauer, que demana imposar les idees més progressistes i democràtiques de Hegel i que, doncs, lluita amb els altres més conservadors. La cosa va bastant pel pedregar i el Marx acaba, doncs, amb una depressió i una mica de fotut sentimentalment. Ell vol que la societat canviï espontàniament a través de la cultura, de l'educació, encara en aquells moments és idealista, tot i que el seu amic, el periodista Adolf Rutenberg, ja li explica i li diu, vine, vine, que jo t'ho ensenyaré. Li va ensenyar tot i, mentrestant, doncs, el Marx acaba la seva tesi doctoral en filosofia amb només 22 anys i entra a escriure articles a la Gazeta de Renània, on les seves cròniques parlamentàries demostren que ja té una preocupació social, que recolzen els moviments obrers, el socialisme utòpic, que de Fourier i de Saint-Simon, encara que, de moment, no es planteja la lluita de classes encara. Però els seus articles són molt punyents i la censura al final l'obliga a dimitir. Com que han passat 7 anys des de que va començar el prometatge amb la seva nòvia, la Jenny aquella es casa el 1843 i tots dos agafen les maletes i diuen anem a buscar la llibertat o anem a buscar almenys la suposada llibertat i se'n van cap a París on coneixeran la revolució europea especialment derivada de la figura de Friedrich Engels que es convertirà en amic seu. Ell continuarà escrivint articles i el govern francès rebrà pressions del govern de Prússia perquè, doncs, escolta, aquell periodista que teniu ens està deixant i, per tant, els francesos apreten el Marx, que ha d'agafar les cames a l'any 1845 i se n'ha d'anar cap a Brussel·les durant un parell d'anys amb el seu amic ja Engels i allà començaran a pensar i a formular el materialisme dialèctic que se'n diu. De passats aquests 2 anys, el Marx veu que allà no farà res i se'n va cap a Londres, allà contacta amb una societat, de fet és la societat la que ha contactat amb ell, la Lliga dels Justos, que li demanen que els hi redacti els estatuts, que faci això. Ell i el Engels, doncs, els presentaran aquests estatuts el 1848, com serà el que es considerarà el manifest comunista. Allà es consagrarà el concepte de lluita de classes, i anirà coincidint amb una colla de revolucions populars a França, Itàlia, Àustria, Alemanya, Anglaterra. El Marx anirà al darrere de tot això. Primer s'anirà cap a París, on comença tot, després passarà a Alemanya, per intentant ajudar a les forces democràtiques i recuperant una revista que en un moment determinat havia fet, però que el règim prussià ràpidament prohibeix. El 1849, quan fracassa la revolució, Marx tornarà a París i d'allà el faran fora i l'enviaran cap a Londres. Pobre, amb deutes i, a més malalt, estarà 6 anys al Soho gràcies a l'ajuda que li farà el seu amic Engels, que, mentrestant, ha entrat de comptable a la fàbrica del pare de l'Engels a Manchester. Bueno, però, per sort, el 1851 li arribarà arribarà una petició del New York Tribune americà per fer de corresponsal, i ell doncs ho acceptarà per poder cobrar 4 duros, i amb els 11 anys que farà la feina aquesta escriurà uns 5 o 600 articles, un terç d'ells amb el Hengels, que és el seu company inseparable, mentre preparen el primer volum de la seva obra màxima, El Capital, que serà editat el 17 de juliol de 1867. El 1864, però, abans es fundarà a Londres l'Associació Internacional de Treballadors, la Internacional, aquella que canten les cançons dels revolucionaris, i que Marx redactarà els primers documents i els estatuts, que es convertiran en una guia intel·lectual de tot el sector més contestatari, no? Diguem-ho així. La Internacional, el 1869, ja té molts afiliats, 800.000, s'incorpora el Engels, i serà l'aixecament popular de París del 1871, quan es crearà la Comuna, que agafarà precisament el llibre del Capital com a base teòrica de tota la seva experiència antidictadura. Es farà famós mentre es barallarà dintre del propi partit o dintre de la pròpia organització de la Internacional nacional aquesta, amb el sector anarquista de Bakunin, que busca destruir els estats. El Congrés de la Haia de 1872 faran fora el Bakunin, quedaran només els marxistes, però el Marx ja diu que ja no està per aquestes coses. Ell es retira, la Internacional també va afluixant, vindrà la segona, vindrà la tercera, vindrà la quarta, fins que, malalt, ja amb més de 60 anys i desenganyat, el Marx es refugiarà a casa seva, on morirà el 14 de març de 1883. I com que hem estat parlant d'un il·lustre comunista, del primer comunista, podríem dir, doncs hem buscat una cançó que s'hi digués. I hem trobat una cançó, mira, allò perduda per allà al mig, d'una tal Carmen Aubert, ho sento per ella, no la conec, però que porta per títol Comunista.
Salones y cafés, enamora el pollo Andrés, tiene fama de incendiario. Y en su forma de querer y tratar a una mujer es un revolucionario. Como es cosa natural, ha inculcado su ideal a una nena de postín. Y en su casa la chiquilla desarrolla maravillas las doctrinas de Lenin. No me riñas, mamá, no me riñas, papá, porque sea mujer modernista. Pues si ahueco a la mis cuando voy con Andrés y él me gusta es porque es comunista, comunista, comunista. Si la libertad de mar no es delito ni está feo. Pero en tanto a Rusia van, se han trazado un lindo plan sovietista y pasional. Y a escondidas de la gente se reparten buenamente lo que tiene cada cual. No me riñas, mamá, no me riñas, papá, porque sea mujer modernista. Pues si ahueco a la mis cuando voy con Andrés y él me gusta es porque es comunista, comunista, comunista.
Sí. 6 de maig del 1915, el dia que a la localitat nord-americana de Kenosha neix el que serà director i actor de cinema nord-americà Orson Welles. George Orson Welles era el segon fill d'un fabricant de camionetes i d'una pianista que era, a més, sufragista, molt radical, i que va ser educat de manera poc convencional pels seus pares, que ja el van considerar de seguida un nen prodigi. De fet, ja va pujar a l'escenari només amb 3 anys per intervenir en una obra, Sansón y Dalila, a l'Òpera de Chicago, gràcies a la influència de la seva mare, i poc abans, però, de la separació dels seus pares. Quan aquesta es produeix, el nen marxarà cap a Chicago amb la seva mare, que morirà al cap d'uns anys d'icterícia, i el nen va haver de tornar o ha de tornar amb el seu pare i renuncia a la carrera musical que ell havia pretès començar. Serà un examic de la família, o un amic de la família, dic ex perquè era amic de la mare, que el portarà cap al teatre quan als 10 anys el faci protagonitzar la primera representació teatral de l'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde, que segur que us sona, i el farà ingressar a la Tutt School d'Illinois, una escola d'avantguàrdia que dirigeix Roger Hill. El noi, el 1931, és dir, amb 16 anys, ja comença a fer gires, fa una gira per Irlanda, passa a Nova York i debuta a Broadway amb un Romeo i Julieta. L'any 1936 començarà a dirigir obres pel projecte de teatre federal, farà, per exemple, una bastant sonada i que el farà bastant conegut, una adaptació del Macbeth, però amb actors afroamericans, ambientada a Haití, i per contes de bruixes amb hechiceres d'aquelles del vudú, no? I això crea un rebombori i, per tant, fa que comenci a sonar el seu nom. Ell ajudarà també amb la fundació, fundarà la companyia de teatre Mercury, el Mercury Theater, que el 1938 muntarà per la cadena CBS una adaptació de La guerra dels mons, de H.W. Wells, que, ja sabeu, causa pànic a l'estat de Nova Jersey, perquè ho emeten per la ràdio talment com si fos un reportatge en directe i que, per tant, hi hagués una invasió d'extraterrestres, i això farà que la ràdio, la RKO, que és la RKO Pictures, que fa pel·lícules i tal, mira de contractar-lo, i de fet el contracta l'any 1939, donant-li absoluta llibertat per escriure, produir, dirigir el que vulgui, fins a un total de 3 pel·lícules. El noi, l'Orson Welles, sense pràcticament cap experiència, agafa el guionista Mankiewicz i li diu: escolta, per què no escrivim una història sobre el William Randall Hearst, el magnat de la premsa que té 2 periòdics i que serà en part responsable de la guerra a Cuba i tot això. Aquell li diu que sí, i tot plegat acaba l'any 1941 amb el rodatge del Ciudadano Kane, amb un gran èxit de crítica, tot i que el Hearst, el William Randall Hearst, fa tot el possible perquè la pel·lícula no pugui ser distribuïda. Arriba la segona pel·lícula, el Magnificent Ambersons, del 1942, que l'Orson Welles també se la pren amb bastant entusiasme, però a l'hora del muntatge l'empresa intervé en el muntatge, diguem-ne, la qual cosa emprenya el Welles, que està un parell d'anys que no fa res, però com que té el contracte farà la tercera pel·lícula, L'Extraño, que és un projecte en el qual pràcticament ell ni tan sols s'hi involucra, ho encarrega i que li facin. Mentrestant, està vivint un romance, que diria un d'aquells castellans, amb l'actriu mexicana Dolores del Río, amb qui tindrà una filla. Aquest per ella se separarà, ja sabeu que l'Orson Welles més tard es casarà amb la Rita Hayworth. Però ell va fent pel·lícules, algunes com La dama de Xangai, l'any 1948, o Mr. Arkadin, el 1954, són obres que van apareixent recordant que ell existeix, perquè, de fet, no és que tingui gaire requesta. Però li vindrà, llavors, el segon gran èxit, el Touch of Evil, de 1958, que aquí es va definir com a Set de Mal, que protagonitza el propi Welles amb un inspector d'ètica dubtosa que arriba a l'assassinat i el Charlton Heston, que fa de cub de policia, també. A part d'això, i paral·lelament, Wells, durant tot aquest temps, ha anat oferint la seva visió personal del món de Shakespeare en diverses obres en diverses pel·lícules, i especialment en tres obres mestres, com el Macbeth, del 1948, l'Otelo, del 1952, i les Campanades a mitjanit, de 1966, rodada aquí a Espanya. El 1970 començarà a rodar la que havia de ser la seva última pel·lícula, A l'otro lado del viento, sobre un director de cinema, John Huston, és el que l'interpreta, que no podrà mai acabar per les complicacions legals del registre de propietat. L'Orson Welles morirà d'un atac de cor a Los Angeles el 10 d'octubre de 1985 i les seves cendres passaran a ser dipositades a Ronda, a Espanya, al municipi de Ronda, i en concret a la finca del seu amic, el matador de braus, o el torero Antonio Ordóñez, com ell ja havia dit en vida, diguem-ho així. I a l'hora de buscar una música per això, clar, ell té una música important, que és aquella del Tercer Home. No hem esmentat aquesta pel·lícula perquè, entre altres coses, no la va dirigir ell, sinó el Carol Reed. Però s'ha fet famosa aquesta cançó del Tercer Home i, per tant, com homenatge amb ell, aquella del allà als carrers de Viena, amagat allà a l'ombra i llavors s'encén el llum, veus a l'Orson Welles, després desapareix. Bé, per tant, completem aquesta visió de la vida d'Orson Welles, aquesta panoràmica de la vida d'Orson Welles, amb aquest El Tercer Home, interpretat pel seu compositor en la versió original, Anton Karas. De maig de l'any 1861, el dia que a la ciutat de Calcuta, aleshores a la Índia, aleshores colònia britànica, neix Rabindranath Tagore, escriptor, músic, pintor, filòsof i tal, i sobretot Premi Nobel de Literatura el 1913, és a dir, primer no europeu que rep el Premi Nobel de Literatura. Bé, el Rabindranath Tagore era fill el més petit dels 13 que van tenir en Devendranath Tagore i la Sarada Devi, que va morir poc després del seu part. Era una família selecta, bastant rica, amant de la filosofia, de les arts. Penseu que d'aquests 13 germans, doncs, hi havia músics, hi havia polítics, hi havia poetes i tal. I l'últim va ser el Rabindranath. El Rabindranath, que va començar a escriure poemes quan només tenia 8 anys, i als 16 anys va publicar la seva primera obra, podríem dir, el seu primer llibre poètic, sota el pseudònim del Lleó Sol, i també les seves primeres històries curtes que mostraven el seu amor per la natura, una mica d'acord amb la filosofia hindú i que revolucionarien la literatura bengalí i la Índia en general. Criat pels criats, valgui la redundància, no va anar massa a escola perquè doncs, ell volia ser un hindú, volia que li fessin el ritual d'iniciació quan va fer 11 anys i aleshores fer un viatge amb el seu pare per tota la Índia per conèixer la realitat del seu país. Però al final ja dic que era una família bé i el 1878 el van enviar a Anglaterra a estudiar a Brighton, on aconseguí entrar a la universitat, des d'on va aconseguir entrar a la Universitat de Londres, però, diguem-ne, deixant bastant de banda els estudis perquè estava al·lucinat amb el Shakespeare i altres autors britànics i tampoc no estava massa d'acord amb les rígides normes de protocol angleses i també amb les tradicions hindús que volien mantenir doncs, tot el seu entorn i tot això. Amb la qual cosa va agafar i va abandonar Anglaterra, se'n va tornar cap a casa seva i el nou de desembre de 1883 es va casar amb Mrinalini Devi, carai, aquests noms, que li va donar 5 fills, dels que 3 van arribar adults, els altres 2 van morir, i ell va començar a destacar en el món literari amb un poema de l'estil hindú molt llarg i que es va consolidar amb dues novel·les, La dona captaire i El crit de la cascada, mentre escrivia també, i és un dels seus principals aportacions, històries curtes explicant la vida del seu poble, però estava bastant en desacord amb l'entorn que tenia. I, per tant, el 1901 va decidir abandonar Calcuta i anar-se'n a la Bengala Occidental, a la regió de Bengala Occidental, on, en uns terrenys propietat dels seus pares i que li van cedir, va posar en marxa una escola experimental, allà al mig de la natura, amb una gran biblioteca, i recuperant la tradició hindú de que els alumnes vivien al costat del que era el seu mestre, el seu gurú, en una mena de comunitat que intentava ser autosuficient. Va crear aquesta joia de la corona que va començar a treure gent de tot el món i on, quan li donin el Premi Nobel, invertirà tot l'import del Premi Nobel convertint-la en la Universitat Visvabhari. El 1905 mora el seu pare, un any abans que mori la seva dona també, i morin 2 dels seus fills, tot fet que el du naturalment a la depressió. Però literàriament comença a funcionar, és conegut internacionalment, els anglesos els hi cau molt bé i no paren de demanar les traduccions, i el 1912 farà una estada a Anglaterra per poder fer xerrades i fer amistat amb autors anglesos i de totes les altres nacionalitats. Tot plegat farà que el seu prestigi augmenti i que, per tant, l'any següent, el 1913, li concedeixin el Premi Nobel de Literatura, com dic, el primer que donen a un no europeu. Ell continuarà vivint a la fama i el 1916 es dedicarà a fer un cicle de conferències arreu del món, en especial al Japó i als Estats Units, denunciant el nacionalisme beligerant i posant-se clarament del costat dels pacifistes, amb la qual cosa els polítics comencen a criticar-lo. Ell farà un llibre, el Japan Yatri, el 1926, que recollirà tot el seu pensament en aquest sentit i que serà un best-seller mundial. El rei Jordi V de Gran Bretanya el nomenarà cavaller, però ell, el 1919, 4 anys més tard, hi renunciarà en protesta per les massacres de l'exèrcit britànic a la Índia i formant una societat amb altres autors que es queixen o que protesten per les massacres que fan aquests exèrcits, el Berson, l'Einstein, el Robert Frost, el Thomas Mann, el Mahatma Gandhi, el Bernard Shaw, l'H. Wells, el Roman Rollenberg, etc., tots aquests. Ell, però, es fa gran i té una primera fase dolorosa, una pèrdua de consciència l'any 1937, que entra en coma, està bastant de temps en coma, però per sort se'n recupera. I durant 3 anys encara escriurà el que molts consideren els millors textos de la seva vida. Vindrà un segon període d'aquesta malaltia que el durà a la mort el 7 d'agost de 1941 a la seva residència de Calcuta. I com que parlem de la Índia, però no de la Índia dels indios de les pel·lícules americanes, sinó de la Índia asiàtica, doncs hem buscat una cançó que parlés de la Índia. Us haig de confessar que, en realitat, la Song of India, la cançó de la Índia, és una cançó nord-americana i que potser fa referència amb els indis americans, els Sioux, els Comanches i tot aquest, per comptes dels hindús d'allà baix, al sud-est asiàtic. Però ens sembla que, i a més va ser una cançó que es va fer molt popular, es ballava molt i tot això, i per tant aquí teniu la versió guitarrística del popular i famós Alcaiola d'aquesta Song of India.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
8 de maig del 1794, el dia que mora a la guillotina i a la ciutat de París el químic francès Antoine Laurent de Lavoisier, n'hi direm a partir d'ara. Considerat el pare de la química moderna pels estudis que fa sobre la combustió de les matèries químiques i l'oxidació, refutant la teoria del flogisto que estava vigent des de l'època dels grecs i que predicava o deia que, a part dels quatre elements clàssics de la seva cultura, que eren l'aigua, la terra, el foc i l'aire, el món, hi havia un cinquè element que s'assemblava molt amb el foc i que ells van batejar com flogisto o flogisto, que explicava l'encendre. Doncs bé, el Lavoisier, en el seu tractat elemental de química de l'any 1789, ho desestimarà i demostrarà el contrari. Bé, el Lavoisier era fill d'un abogat que l'any 1741 es va convertir en procurador general del Parlament francès, és a dir, en ministre d'Hisenda, manant en el que s'anomenava familiarment la ferma general, la granja general, que és on es remenaven els calés de la monarquia francesa. Aquest abogat es va casar amb Émilie Pontis, que també era d'una família de juristes, molts implicats també en aquesta ferma general, i que la senyora aquesta, l'Emili Purís, va morir quan el nen tenia 5 anys i, per tant, el van començar a educar doncs, allò típic dels pares i els avis. Als 11 anys va entrar a estudiar al Col·legi de les Quatre Nacions per després cursar els estudis d'advocat, llicenciar-se en dret per la Universitat de París el 1764, però durant tot aquest temps ja va mostrar una forta afecció a la ciència, estudiant botànica, zoologia, física, química, geologia, tot el que se li posava pel davant. De fet, acabada la carrera, diguem-ho així, d'advocat, el 1765 va presentar al rei Lluís XV un projecte d'enllumenat de París que el rei va quedar encantat i que li va concedir una medalla d'or i la fama, podríem dir, de que 3 anys més tard fos elegit membre de l'Acadèmia de Ciències de França i que li encarreguessin, diguem-ne, tots els informes que s'havien de fer de qüestions industrials. Ell, mentrestant, també feia la seva vida privada. Perdó, el 1771 es va casar amb Marianne Pierrette Pols, una filla d'un soci del seu pare o un company del seu pare en aquella ferma general, aquella administració dels impostos que després li costaria la vida amb ell, perquè també el seu pare li va col·locar, per dir-ho d'alguna manera. Al casar-se amb aquesta noia, tots dos els agradava la ciència, van construir un laboratori i allà van començar, en les estones lliures, a fer experiments, mentre que l'Antoine, el Lavoisier, anava pujant de càrrec. Primer director general, director estatal de la fabricació de pólvora, després membre de la comissió per un sistema unificat de peses i mesures i, finalment, comissari del Tresor. Paral·lelament, com dic, amb la seva esposa, doncs, feien treballs sobre química, on van implantar la tècnica de no només de veure què passava, sinó de comptar els grams d'una cosa, els grams de l'altra, és a dir, van introduir l'estequiometria, que després, quan estudiaves química, et portava pel camí de l'amargura, quan havies de pesar 3,6 grams i no sé quantes coses més. I va començar a demostrar que la combinació d'una substància amb l'oxigen era el que provocava la combustió i, per tant, refusant la teoria del flogisto. També va continuar investigant i va arribar a la definició del que avui en dia anomenem element químic. Ja sabeu, l'hidrogen, l'oxigen, el radi, el poloni, el potassi, totes aquestes coses, que era una substància pura, simple i no divisible. Paral·lelament, anava escrivint moltes obres sobre química, desmuntant l'alquímia medieval. Però, perdoneu, arriba la Revolució Francesa, l'època del terror, i al final el Comitè de Salut Pública, com que ell estava amb allò de la ferma general, remenava els calés de l'Estat, doncs el detenen i el jutgen. I, a més, com que dintre del que és el camp de la ciència s'ha fet enemic del Jean-Paul Marat, el qui li critica uns experiments que havia fet i el deixa com a tonto i tal, i el Marat diu, ja t'espavilaré, doncs tot això va en contra d'ell. El tenen detingut, ell vol defensar-se, hi ha gent famosa, importants personatges del moment que el defensen, dient que, escolta, els treballs científics que ha fet són molt importants, però el tribunal el jutja per una altra cosa, per anar contra la revolució. I per això el president del tribunal, quan fa la sentència, diu que, escolta, la République n'a pas besoin de savants, és a dir, la república no necessita savis, sinó revolucionaris. Això fa que el Lavoisier sigui condemnat a mort i guillotinat el dia següent, el 8 de maig de 1794, als 49 anys. El terror continuarà tallant caps, fins i tot el de Robespierre i de molts altres, però hi haurà un fet curiós, i és que un any després de la seva mort, al Lavoisier li perdonen la culpa, li demanen perdó a la viuda, li tornen totes les propietats que li havien presos, i pres, i aquí pau, i allà glòria. Tot per un científic pare de la química moderna, Antoine Laurent de Lavoisier. I com que la majoria de la vida de l'Antoine Lavoisier va passar a París, doncs hem buscat una cançó que parlés de la capital francesa i n'hi ha una molt maca del Maurice Chevalier que porta per títol París serà toujours París, és a dir, París serà sempre París. Aquí la teniu en homenatge a l'Antoine Lavoisier.
Par précaution, émotions, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau, par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 9, 10, 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins froufroutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Ah, ah, si vous pouviez voir la corbeille de jolies femmes que nous avons ce soir. Vous ne pensez pas que c'est encore une richesse naturelle du pays, ça? Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris.
9 de maig de l'any 1946, el dia que, dins de la ja Itàlia unificada, el rei Víctor Manuel III presenta la seva abdicació al tron. Víctor Manuel III d'Itàlia, que era fill únic del rei Humbert I i de la princesa Margarida de Savoy Gènova, i net del rei Víctor Manuel II d'Itàlia, el dia, l'any 1896, a la coronació del tsar Nicolau II de Rússia, va conèixer la princesa Helena de Montenegro, amb qui acabarà casant-se després de fracassar en l'intent més polític que d'estimació i de tal, de casar-lo amb la princesa Maud del Regne Unit, filla del príncep de Gales, que, com que ha de ser el rei, no el poden, no permeten el casament perquè hi ha una diferència religiosa, un és catòlic i l'altre és protestant, i clar, Londres no vol que la princesa Maud aquesta es converteixi al catolicisme, sent com és la filla del príncep de Gales. Per tant, això fa rebutjar aquesta hipòtesi i que el 24 d'octubre de 1896 el Víctor Manuel es casi amb la Helena de Montenegro. La parella tindrà 5 fills, entre quals el tercer, l'Humbert II, que serà l'últim rei italià. El 29 de juliol de 1900, quan compleix els 30 anys, pujarà al tron d'Itàlia com a conseqüència de que el seu pare és assassinat per un terrorista a Monza. Les primeres dècades del regnat, el país prosperarà molt bé amb les polítiques liberals del Giovanni Giolitti, el primer ministre,
experimentant una gran expansió colonial. Itàlia, doncs, conquistarà Líbia, incloent-hi les regions de la Cirenaica, el nord d'Àfrica i de la Tripolitana, però la triple aliança signada per constituir el Regne d'Itàlia i per unificar el Regne d'Itàlia pel seu pare topa amb que la gent no s'ho acaba de creure, i això perjudica el govern italià, especialment els anys previs a la Primera Guerra Mundial, perquè, doncs, si el procés unificador s'ha tancat malament, no va. I, és clar, és que la gent considera que, per exemple, Còrsega, Nice, Savoia, en aquell moment a propietat francesa, han de ser italians, mentre que el Tirol del Sud, Trieste, Ístria, Dalmàcia, que també no són, ha de formar part d'Itàlia, encara que en aquell moment estigui l'imperi austro-hongarès. Per això, el 1915, el Víctor Manuel III decideix, astutament, diríem, ficar Itàlia a la Primera Guerra Mundial i ficar-li pel costat de la Triple Entesa, és a dir, junt amb França i el Regne Unit i contra els imperis centrals d'Àustria i d'Alemanya. El Tractat de Versalles, que es produirà al final d'aquesta Primera Guerra Mundial, a l'any 1919, permetrà a Itàlia ocupar el Tirol del Sud, Trieste i la regió d'Ístria. Però no acaba de ser tot, i a més, l'Estat no funciona. La pau, per tant, obrirà un període de crisis socials, deixant un exèrcit italià dèbil, debilitant, per tant, el govern italià i potenciant els partits i moviments extraparlamentaris. A més, Itàlia, per més que hi hagin promeses, no s'ha homogeneïtzat. No és el mateix viure al sud d'Itàlia que viure al nord d'Itàlia. Tot plegat provocarà l'aparició del feixisme, liderat per Mussolini, que agafarà el poder, vista la feblesa del règim de Víctor Manuel, després de fer la mítica marxa sobre Roma l'any 1922, i també per la negativa de l'exèrcit a seguir les ordres del rei i aturar els feixistes que anaven contra Roma quan estaven a les portes de Roma. Per tant, la situació és aquesta, i durant la dictadura de Mussolini, que com a conseqüència d'aquest moviment puja al poder i és el primer ministre, el Duce, el Víctor Manuel, la seva política anirà a remolc, consentirà la guerra d'Etiòpia, encara que amb ell no li fa gaire gràcia, i acceptarà ser emperador d'aquell país, acceptarà també entrar a l'Eix amb Alemanya, i acceptarà també entrar a la Segona Guerra Mundial després de participar a la Guerra Civil Espanyola al costat de Franco, més o menys dissimuladament, i després d'ocupar Albània i fer-se en rei i intentar ocupar Grècia i no aconseguir-ho. El suport de Mussolini li suposarà, doncs, un gran desprestigi internacional per la seva monarquia, i només hi faltarà que l'any 1943, quan hi hagi el cop d'estat que derroca Mussolini, ell s'hi apunti i demani als aliats que signin amb Itàlia un armistici que la tregui de la Segona Guerra Mundial, cosa que acabarà passant. Per sort, el Víctor Manuel III ja veu que allò no va enlloc, i el 1943 diu, bueno, passarem la pilota, primer nomena amb el seu fill, l'Humbert II, lloctinent general, és a dir, cap dels exèrcits, i, més endavant, el 9 de maig de 1946, com dèiem, abdicarà en favor d'ell. Ell agafarà les maletes, s'anirà cap a Alexandria, a Egipte, i allà, còmodament instal·lat amb un exili daurat, veurà caure la monarquia italiana i néixer la República Italiana abans de morir en aquella ciutat el 28 de desembre de 1947.
I com heu vist, hem anat resseguint, diguem-ne, el procés de consolidació d'aquella Itàlia que estava a primera partida, el regne de Nàpols, el regne de Florència, el regne de Milà, i que després es va unificar aquí, va formar la Itàlia unificada, doncs parlarem d'una cançó, proposarem una cançó que parla d'Itàlia, des del punt de vista no tan polític i tot això, sinó des del punt de vista divertit, que és aquell mític Mambo Italiano que va fer famós el Dean Martin. Però abans, deixeu-nos que ens siguem educats i que ens acomiadem de tots vosaltres una setmana més. Agraïm-vos la presència a l'altra banda de l'aparell i emplaçant-vos per la propera setmana tant el Toni Olivella, que m'ha anat totes les màquines i tot això, i totes les màquines l'han cregut, el Marc Pujol, que estava allà per si havia de fer alguna cosa, i la Goretti Martínez, que ara està ja esperant a la porta per agafar les gravacions de totes aquestes explicacions avui bastant estossegades,
per penjar-les a la plana web de la televisió de Vilafranca. Ells tres i jo, en Francesc Morgades, ja sabeu, el que posa la veu amb totes aquestes, i la tos a totes aquestes coses, us desitgem una bona setmana i us emplacem d'aquí 7 dies a una nova edició d'aquest 5 a la setmana. A reveure.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's
hey mambo, mambo Italiano, hey, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantala, hey, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish, baccalà, and then hey gumba. My lover, how you dance the rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking till you hey mambo. Mambo Italiano, hey, hey mambo. Mambo Italiano, ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano?
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.